COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mentre els usuaris de les línies R3, R4, R7 i R12 encara estan patint les conseqüències del robatori de coure del diumenge dia 12, el dia de les eleccions autonòmiques, avui hem conegut que els Mossos d'Esquadra han enxampat 4 persones i han desarticulat un grup criminal com a presumptes autors del robatori de cable de coure a l'estació de Montcada Bifurcació i també per 6 sustraccions més en altres punts de la xarxa ferroviària. Els arrestats són 3 homes i una dona multireincidents que acumulen, atenció, una vintena d'antigues antecedents per fets similars. I atenció també perquè entre els detinguts hi ha el propietari d'una empresa gestora de residus al qual se'l relaciona amb el grup, ja que presumptament actuava en connivència amb els detinguts a l'hora de rebre el material sustret. L'operació policial arriba després de les picabaralles entre el govern central i la Generalitat sobre qui té la responsabilitat de vigilar i controlar la seguretat a Catalunya. El govern català passava culpes a DIF en el sentit de que com a propietari de la infraestructura tenia que controlar ella aquesta seguretat. I des d'aquesta empresa, des de l'IFA, recorda que la seguretat de Catalunya és responsabilitat dels Mossos d'Esquadra. Ahir els Mossos informaven que s'augmentava l'alerta per aquests robatoris de cable de coure, un material molt cotitzat i un preu que va a l'alça. I avui ja tenim els primers resultats amb aquestes detencions que us acabo d'explicar. És a dir, que quan es deixa actuar els Mossos o qualsevol cos policial, els resultats són immediats. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i ja que parlem de seguretat, t'explico que Barcelona, la ciutat de Barcelona, es prepara per l'estiu amb un nou dispositiu de seguretat i també de neteja que vindrà marcat per l'inici de la Copa Amèrica de Vela. L'alcalde Jaume Collboni ha avançat que hi haurà un important reforç pel que fa als equips de neteja i pel que fa a la seguretat es reforçarà la Guàrdia Urbana amb 200 agents més cada dia. D'aquests, un centenar formaran part de la unitat de platges, que serà una de les zones més tensionades de la capital amb l'arribada del bon temps i també, com et deia, dels actes més importants de la Copa Amèrica. Collboni també ha avançat que s'està negociant amb el port de Barcelona un topall al nombre de creueristes o de creuers que arriben a la capital catalana. L'alcalde considera que no és sostenible l'increment potencial de visitants que arriba ja al 8%, Adrià Mascorda.
En el marc de la Copa Amèrica, l'Ajuntament augmentarà en 85 els equips de neteja habituals. Es contractarà més de 260 persones per al manteniment i millora de l'espai públic i 66 per al civisme. En conjunt, els reforços d'aquest estiu seran de més de 600 treballadors.
L'esforç que farà l'Ajuntament és incrementar en 600 el nombre d'operaris, treballadors, treballadores, guàrdies i personal que està destinat a l'espai públic, 600 més, 200 agents més de la Guàrdia Urbana cada dia, doblant la dotació de l'estiu passat.
L'alcalde de Barcelona aposta per diversificar el turisme i la indústria lligada al port. Defensa que el de Barcelona ha d'apostar per ser un port base, que suposa estades de més dies i de més qualitat. Collboni posa d'exemple ports d'altres països que han pres la mateixa decisió, com el d'Amsterdam.
Està passant a Amsterdam, per exemple, està passant a Venècia, i nosaltres anirem en aquesta direcció, en la direcció de limitar i reduir el nombre de creueristes, sobretot els que fan escala a la ciutat de Barcelona, o limitar l'arribada de creuers, o fins i tot, en el futur, suprimint alguna terminal.
D'altra banda, Jaume Collboni ha valorat positivament que la marca francesa Louis Vuitton escollís Barcelona per fer la seva desfilada, que les protestes ciutadanes contràries a l'acte que es van fer a l'entorn del Parc Güell són totalment legítimes.
Gràcies, Adrià. Sobre aquesta desfilada al Parc Güell, apuntem que els aldarulls protagonitzats per radicals d'extrema esquerra en contra de l'esdeveniment es va tancar ni més ni més que amb 7 agents dels Mossos d'Esquadra ferits i un detingut. Tot i les provocacions dels concentrats ahir tarda, la desfilada es va poder celebrar amb èxit de participació, tot i que, de nou, la imatge de Barcelona, malauradament, ha quedat tacada a Mar Puerto.
Sí, la desfilada de moda d'ahir de la marca de luxe francesa va reunir estrelles del cinema i altres cares populars internacionalment conegudes, com per exemple l'actriu veterana Jennifer Connelly, les actrius espanyoles Ana de Armas, Ana Castillo o María Pedraza, i també la influencer i filla de la infanta Elena, Victoria Federica, entre entrenadors de futbol com per exemple Xavi Hernández. Tot això després de la concentració que va congregar unes 200 persones i que va acabar amb un detingut pels Mossos d'Esquadra per atemptat contra els agents de l'autoritat. Recordem que des d'aquest dimecres diferents entitats ja es van mobilitzar contra l'esdeveniment denunciant que el parc, que és Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, segueix tancat al públic durant 2 dies per una empresa privada i les diverses afectacions a la mobilitat a carrers adjacents des de fa més d'una setmana. El Mariano Pessi és un veí d'Horta-Guinardó que es manifestava.
Por la no privatización al Parkway y por el uso público y para que Barcelona no siga celebrando estos macroeventos. Hoy en día está todo blindado alrededor del parque, donde es un parque público, donde hay un colegio dentro. Y hoy en día llega una marca grande y tiene la ciudad a su disposición.
La presentació de la col·lecció de Louis Vuitton amb motiu de que Barcelona acollirà aquesta tardor la 37a Copa Amèrica de Vela oferirà feina a 1.800 persones en 6 tallers de marroquineria a Catalunya. L'altra cara de la moneda és aquesta, la part comercial, i l'Àlex Gonyi, president de Pimec Barcelona, ens afirmava així que sempre va bé tenir a la ciutat esdeveniments com aquest.
Nosaltres som una ciutat, a més, som ciutat pionera. No és un fet puntual. El fet puntual és que s'ha malmès a través d'una, crec que és una desfilada que es tenia que fer o que s'ha fet, doncs, bueno, un patrimoni que, evidentment, sap greu que es faci, s'ha d'anar amb cura, és evident, i no tampoc hem de passar-nos tant per un tema que se solucionarà.
Per tant, una desfilada envoltada de polèmica que va començar en saber-se que s'havien fet destrosses a una escalinata del parc en les primeres hores de muntatge i que es van atribuir a un error humà.
Gràcies, Mar. Obrim ja en aquest punt l'informatiu de la informació de serveis. Som a les portes d'un cap de setmana, de temps doncs molt més tranquil que els últims dies. Predominarà el sol, només quedarà enterbolit estones pel pas de núvols alts i prims. Sobretot demà dissabte a les tardes tot estirà, s'escaparà algun ruixat aïllat en punts del Pirineu, sobretot al voltant del Ripollès i la Cerdanya. La resta no s'espera pluja, les temperatures pujaran més que aquests últims dies, especialment a les comarques del nord, i moltes màximes es mouran entre els 25 i els 30 graus. La setmana que ve recularan una mica els termòmetres i podrien tornar a les tempestes dilluns i dimecres, sobretot a les comarques del Pirineu. Sàpiguem ara com està la xarxa viària. T'ho explica el Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. A aquesta hora comentem algunes incidències en aquesta xarxa viària. Comencem a la zona de Tarragona, unes obres que ens compliquen el trànsit en un tram de l'autopista AP7, de fet, en dos trams de l'autopista AP7. Retencions de 3 quilòmetres a Constantí, en direcció sud. Això a l'autopista AP7, però també el tram de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, aturades de 5-6 quilòmetres, també en direcció sud, sempre a l'autopista AP7 i sempre a causa d'unes obres. També parlem d'obres. Encara ara, l'autovia A2 a Castellolí, retencions de gairebé 3 quilòmetres entre el Bruc i Castellolí, sentit Lleida, això a l'autovia A2. A més, tenim algunes incidències, per exemple, a la Ronda Litoral de Barcelona, a la zona de la Barceloneta, un vehicle avariat que talla carril en sentit Trinitat. Hi ha aturades importants gairebé des de la zona del Fòrum fins al nus de la Trinitat, per tant, en sentit Besòs, aquesta ronda litoral ara mateix molt plena, com us deia, més a causa d'un vehicle avariat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La tragèdia encara recent de 3 turistes catalans assassinats a l'Afganistan ens ve a recordar els perills de viatjar a zones en conflicte o també zones perilloses. En aquest cas, i amb el retorn dels talibans al poder, la seguretat a l'Afganistan continua sent extremadament volàtil en zones on el risc de segrestos i d'atemptats és molt i molt alta. És per això que el govern espanyol recomana a la pàgina web del Ministeri d'Afers Exteriors no viatjar sota cap concepte a determinades destinacions, com per exemple l'Afganistan. Tot i aquests advertiments, hi ha persones que s'aventuren a explorar aquests països impulsats per l'ecologicitat o també el desig d'experimentar en primera persona que hi ha de cert a les notícies que ens arriben d'aquests països llunyans. A Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, la Yolanda Canales ha analitzat amb el professor de la Càtedra de Turisme de la Universitat Pompeu Fabra, Josep Francesc Valls, què porta la gent, a molts ciutadans, a molts turistes, a viatjar a països del risc.
El Josep Francesc Valls diu que el turisme, que va créixer entorn al concepte de sol i platja, ha anat obrint altres camins. Primer, per exemple, amb la muntanya, després amb avistaments d'aus. Després es va proposar pilotar helicòpters i altres turistes doncs, han optat per pujar a l'Everest, tot i no estar preparats a apuntar. En definitiva, segons aquest expert, el concepte de turisme s'ha expandit i ara es busca sortir del quotidià i viure emocions fortes.
I la cerca d'experiències és una cosa que s'està
convertint en un allò de altius, sitius, fortius, és a dir, més alt, més lluny, ja, més fort, quan entenc. Més enllà anem millor. El problema és que és quina seguretat tenim.
I no és nou, eh? Diu que el turisme extrem va néixer als anys 90 del segle passat. És més, ens ha explicat que algunes agències de viatges italianes van oferir tours a la zona de guerra dels Balcans i en ple conflicte.
Recordo, per exemple, que durant la guerra dels Balcans, unes quantes agències, parlo dels anys 90, unes quantes agències italianes oferien anar a llocs de guerra per viure escenes bèl·liques.
Ara bé, diu que s'ha de tenir en compte aquesta equació. Quin risc es pot assumir de tal forma que no resulti mortal i alhora viure una experiència valuosa? Pel professor Josep Francesc Valls hi ha un triangle format per viatger, agència de viatge i asseguradora que a hores d'ara no acaba de funcionar del tot bé i té escletxes.
Aquestes escletxes que permeten que entre que el client a vegades és una mica allò esbuixarrat, l'agència de viatges no diu massa quins són els riscos existents o ja, i la companyia d'assegurances que diu, escolta'm, si tu vols un risc determinat, pagues aquesta quantitat petita i no queden la majoria de riscos grans, com estem veient en el cas que tu posaves, no queden exempts.
En tot cas, i ja que estem parlant de l'Afganistan, arran de la mort de tres turistes espanyols, el 2021 van visitar aquell país 691 turistes, el 2022 hi van viatjar 2.300 i l'any passat 7.000. I no s'ha de perdre de vista que el Ministeri d'Afers Estrangers ho diu clar, es recomana no viatjar sota cap circumstància a l'Afganistan. I també diu que hi ha risc de segrest o d'atemptat a tot el país.
Saludo ara a la Mònica Berrabé, periodista. Molt bona tarda, Mònica, i gràcies per estar amb nosaltres, eh?
Gràcies a vosaltres.
Molt bé, avui estem parlant dels riscos de fer segons quins viatges arreu del món, doncs després del que li va passar doncs, a tres catalans que se'n van anar doncs, de viatge a l'Afganistan i que bueno, van perdre la vida en aquell país tan, tan difícil d'entendre i tan difícil de viure. La Mònica Berrabé ha viscut molts anys a Afganistan, 8 anys concretament, ha fet algun llibre, en tinc aquí al cap ara mateix un, que es diu Crònica d'un fracàs. Escolta, Mònica, tu que hi has estat allà 8 anys, és un país, com deia, amb molts problemes a Afganistan, entens que la gent vulgui anar-hi a viure experiències, jo no sé si dir vacances?
Jo entenc que la gent estigui interessada en veure Afganistan perquè realment Afganistan és un país fascinant. Ja no només per la seva història, sinó també a nivell de paisatge, la seva gent és molt hospitalària i perquè a l'Afganistan tot és diferent respecte aquí. No? Llavors jo entenc que la gent tingui curiositat per viatjar a un país com aquest.
Ara, viatjar a un país com aquest o d'altres, per exemple, Etiòpia, comporta uns riscos que això també s'ha de tenir en compte. Tu hi has estat allà 8 anys per... A veure, hi ha obligació, com a periodista, no? Clar, anar de viatge de palai a un país així, en fi, és complicat, no? Però bé, és un país amb molts riscos, no? Atemptats, segrestos, en fi...
Jo crec que els viatgers que van anar a l'Afganistan potser no eren suficientment conscients de la situació actual, perquè les agències de viatges que organitzen aquests tours turístics per l'Afganistan expliquen que la seguretat al país és millor que abans que els talibans arribessin al poder. I això és cert, en aquest sentit les agències de viatges no estan mentint. La seguretat ha millorat moltíssim des que els talibans van arribar al poder el 2021, bàsicament perquè els talibans abans posaven mines antipersona en les carreteres o protagonitzaven segrestos, i això ja no és així perquè ara estan al poder i els interessa atreure el turisme i per tant és més segur i fins i tot es pot viatjar per carretera sense problemes, cosa que abans era impossible. Això, però, no vol dir que sigui un país segur. A l'Afganistan hi ha cèl·lules de l'Estat Islàmic que el que volen és desestabilitzar el règim dels talibans, i quina millor manera de desestabilitzar aquest règim que atacant un grup de turistes quan els talibans volen promoure el turisme. No? Llavors jo crec que aquestes agències de viatges diuen mitges veritats. No? Una cosa és que hagi millorat la seguretat, però això no vol dir ni molt menys que l'Afganistan sigui un país segur.
Clar,
no?
Amb moltíssims riscos. Tu has estat allà 8 anys, jo no sé si has tornat ara. Què és el que va impactar més d'aquells 8 anys a l'Afganistan, Mònica?
A l'Afganistan el que em va impactar més, bueno, a banda de la pobresa i de la impunitat generalitzada, la gran hipocresia internacional de com veníem que era Afganistan quan l'Afganistan en realitat era una altra cosa. Jo vaig estar vivint fins final del 2014, però després he anat viatjant de forma regular. L'última vegada que vaig estar va ser l'any passat, ara fa un any, just un any. Mm-hmm. I per tant, sé que realment la seguretat ha millorat. Jo abans, per viatjar per carretera, era molt difícil. L'any passat em vaig moure per carretera, però és molt diferent que es mogui una persona que no crida l'atenció que un grup de 13 persones que vas cridant l'atenció, no? Clar. I la màxima principal d'Afganistan és passar desapercebut. Això és el més important. I un grup de 13 turistes és impossible que puguin passar desapercebuts.
Anar a l'Afganistan, Mònica, suposo que és viure en alerta permanentment, no? Abans, quan tu hi eres, i ara també, no? Tot i que dius que millora la seguretat, però, bueno, en fi, l'alerta...
Sí, bueno, l'actualitat ha millorat la seguretat, però els talibans per totes estan per totes bandes. Això vol dir que hi ha homes amb kalashnikovs per totes bandes i que tu no saps com pot reaccionar una determinada persona en un determinat moment. Sí, lògicament, quan vaig viure allà havia de viure en alerta, però és una cosa que acabes normalitzant. Jo vaig acabar normalitzant doncs tota una sèrie de coses que no eren normals, Però jo crec que t'acabes això, no?, adaptant a la situació.
Coses que no són normals, com per exemple que la dona no tingui cap tipus de dret i cap tipus d'autonomia, no, Mònica?
Exactament. Bueno, els talibans han condemnat a les dones afganeses a l'ostracisme, les han apartat de totes les feines qualificades... I les nenes a partir dels 12 anys no poden estudiar. És l'únic país del món on les nenes a partir dels 12 anys tenen prohibit anar a escola, no? Malgrat això, és un tema que no se'n parla. Parlem d'Afganistan quan hi ha turistes occidentals morts, però malauradament Afganistan ha caigut una vegada més en l'oblit.
Molt bé, doncs, Mònica Bernabé, periodista, ha estat 8 anys a l'Afganistan, ha fet un llibre que es diu Crònica d'un fracasso, que és molt recomanable, val la pena llegir-lo, sobretot si algú està tentat d'agafar l'avió i anar cap a Afganistan, abans val la pena que conegui com és aquell país i que escolti a la Mònica Bernabé les moltes entrevistes que aquest dia s'ha fet arran d'aquest succés. Mònica, moltíssimes gràcies i moltíssima sort,
Gràcies a vosaltres.
Deixem l'Afganistan, tornem cap a Espanya i fixa't en aquesta xifra, el 40% del mercat de lloguer a Catalunya s'ha retirat del mercat aquest últim mes. Quina és la causa? Doncs el decret llei que va aprovar el govern català la víspera de l'inici de la campanya electoral i que deixava fora de la normativa el lloguer de temporada. La decisió unilateral d'Esquerra Republicana està tombada per la Diputació Permanent del Parlament, ahir concretament, per falta de suport dels altres partits polítics. El sector immobiliari respira tranquil. I què passa, Sergi Tor, amb els contractes que s'han fet en tot aquest període? Explica'ns.
Doncs tenen vigència fins la finalització del contracte que han establert les parts. El decret de llei ara anul·lat regulava els lloguers de temporada i d'habitacions, perquè segons el govern de la Generalitat hi havia un abús per sortejar la llei de vivenda. S'equiparaven amb els lloguers permanents per evitar fraus, segons la consellera Esther Capella. El sector ja criticava la mesura per ineficaç i poc realista. El gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues, confirma a COPE Catalunya i Andorra la massiva retirada de l'oferta que es va produir el dia següent de l'entrada en vigor del decret llei.
El dia següent, el nombre d'oferta, l'oferta dels portals immobiliaris va caure un 40% directament. Llavors, això és senyal de que la gent va retirar els habitatges i va dir, bueno, que us vam esperar a un mes a que ratifiquin el Parlament i ratifiqui aquest decret llei, abans de fer un contracte que no em pugui interessar, no? Els firmats se n'han signat, evidentment, però menys del que seria habitual. I els que s'han signat, doncs, s'hauran de mantenir fins que arribin al seu venciment.
Amb el preu de lloguer disparat, a Barcelona supera els 1.100 euros mensuals de mitjana. Per ser el districte amb més pujada és el de Marina del Prat Vermell, Zona Franca, amb un increment del 287%. Davant d'aquest escenari, també paral·lel amb altres ciutats catalanes, Òscar Gorgues reclama estabilitat i recorda que a Catalunya el perfil del llogater són petits estalviadors.
Són petits propietaris, no grans tenidors, que són molt sensibles als canvis normatius, perquè no oblidem que en aquests habitatges que tenen llogats tenen una part important dels seus estalvis. Llavors, un estalviador el que necessita és seguretat jurídica i el que està veient és que cada vegada que fan un canvi normatiu, aquests canvis normatius cada cop van en contra dels interessos de la propietat.
Per tant, acau el decret llei en d'Esquerra Republicana i ara s'aplicarà ja la normativa de la llei de vivenda anterior, amb el lloguer de temporada que torna a recuperar les seves condicions.
Gràcies, Sergi. Pausa per publicitat i després la Yolanda Canales analitza amb l'economista Ferran Brunet com afecta a l'economia espanyola i, per tant, també a la catalana, els conflictes amb altres països que, sobretot per interessos electorals, ha obert el president del govern central, Pedro Sánchez.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad. Venga, voy a por más. Pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online. Peugeot. Condiciones en Peugeot.es.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5. Y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes financiarlo hasta en 12 meses. Del 23 de mayo al 11 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Algèria, Marroc, Israel i ara l'Argentina són els països que, per diferents motius, Espanya manté relacions hores d'ara tenses o molt tenses. Avui ens preguntem quines repercussions econòmiques té aquesta política d'enfrontament diplomàtic de Pedro Sánchez per a les empreses espanyoles i catalanes i que tenen interessos en aquells països. Explica'ns, Yolanda.
En Ferran Brunet creu que s'ha sobrevalorat l'escalada de tensió entre Espanya i Argentina, sobretot pel que fa a la repercussió que pot tenir en les empreses espanyoles i, en definitiva, en l'activitat comercial entre els dos països. Aquesta activitat, diu, té un caràcter marcadament privat i no ha d'influir. En canvi, són els sectors que depenen de les administracions o que estan més regulats, com és el cas de l'energètic o el financer, el que no ho veuen com una bona notícia.
Les empreses que depenen d'una regulació pública, com són les facilities, que es diuen en anglès, o els serveis públics en català, depenen d'una regulació i, per tant, han passat per les arques caudines dels diferents populismes a l'Argentina i dels diferents governs a tot arreu, no? També les empreses concessionàries, tot allò que depèn molt directament de la regulació. Per tant, són empreses mitjanes a grans.
Amb tot, Brunet destaca que Javier Milei és un economista liberal que està actuant com a tal i és un dels principals interessats en que hi hagi plena normalitat en les inversions espanyoles a l'Argentina. I ho demostra, diu Brunet, la resposta del president argentí a la retirada per part d'Espanya de l'ambaixador al país llatinoamericà.
En tot cas, fixa't que la resposta del president Milei ha estat molt positiva. Ell no ha retirat pas l'ambaixador de l'Argentina a Espanya, no?
I bé, jo crec, per tant, que això més ens ho hem de veure en clau espanyola i en clau electoral en les properes eleccions europees.
I més enllà del cas concret d'Argentina, el professor d'Economia diu que obrint tants conflictes i en països diferents, Algèria, Israel o Argentina, el que està provocant el govern és que Espanya no es pugui considerar un soci fiable.
Això debilita la posició d'Espanya com a soci fiable, no? Esclar, ara hem de pensar, per exemple, les bases americanes que tenim. Fins a quin punt seran renovades i fins a quin punt l'activitat no serà traslladat al Marroc.
Segons les últimes dades de l'Institut Espanyol de Comerç Exterior, Espanya era el segon país inversor a Argentina, això el 2003, superat només pels Estats Units.
La protecció solar és clau en un país com Espanya, amb 300 dies de sol a l'any. Aprofitant aquesta dada, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha plantejat de cara a l'estiu de 2025 oferir crema solar gratuïta en llocs públics a través de dispensadors. I és que, segons la ministra, la protecció solar podria considerar-se un producte necessari i no un bé de consum gravat, com ara, per exemple, amb un IVA del 21%. A tot això, no hem d'oblidar la relació directa entre una excessiva exposició al sol i el càncer de pell. Cada any se'n diagnostiquen uns 250 per cada 100.000 habitants, però des de fa uns anys els casos s'han incrementat ni més ni menys que en un 40%. D'aquestes xifres i de la proposta de facilitar crema solar gratuïta n'ha parlat darrere en Cope Catalunya i Andorra el dermatòleg Ramon Grimal, amb qui ha estat el Ricard Álvarez.
Els dermatòlegs celebren la mesura, però amb reserves. Alerten que pot donar una falsa sensació de seguretat i que hauria d'acompanyar-se de consells mèdics per ser efectiva. Efectivament, el doctor Ramon Grimal ens ha explicat que, ara per ara, sembla que a la societat prima més l'aspecte físic que no pas el de la salut, almenys en aquest aspecte.
Passem per davant el plaer aquest visual o aquesta sensació agradable que pot tenir que ens toqui el sol, la passem pel davant de la salut. No, no és sentit comú, però és una mena de costum social inadequat.
I és que, segons el dermatòleg, el sol, que sempre se'ns ha dit que és bo i molt necessari per la salut, potser finalment no ho és tant com ens pensem.
Passa que la gent fa una mica, en realitat, no es volen protegir, volen que els hi toqui el sol, no? I llavors és una mica un contrasentit, no? És com tots voldríem menjar molt i estar prims, això no pot ser, no? Volem estar al sol a la platja però estar protegits. Clar, això és una mica una incongruència, no? Llavors, jo crec que ha de rebre aquest tipus d'educació social, s'ha d'explicar a la població realment el poc benefici que té el sol per la salut, els riscos que té, i que llavors valorin realment si els hi compensa estar exposat allò al mes de juliol i a l'agost, al mig del migdia allà, anar a la platja rebent aquell bat de sol que realment no és gens saludable.
Clar, respecte a la iniciativa dels dispensadors de crema solar, l'opinió és que potser no és la millor solució.
Està bé la idea, però realment, si el govern vol invertir quartos en la salut de la pell del ciutadà, el que cal és una bona educació social. És a dir, més que la crema, la gent el que ha de fer és evitar, doncs, exposar-se voluntàriament al sol en els moments de màxima radiació, protegir-se físicament amb roba. Penseu que els productes químics que contenen les cremes solars sempre tenen alguna substància que al cap d'uns anys s'acaba descobrint que no era tan segura com volíem. Queda clar que ens hem de protegir del sol, sense cap dubte.
Caldria canviar mals hàbits, com evitar les hores de màxima radiació solar i fer ús de barreres físiques, com la roba, també seria una bona idea.
I ara puc parlar amb l'Esther Lorente, que és la portaveu de la OCU a Catalunya. Esther, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molt bé, avui estem abordant, tot i que el temps no acompanya gaire, perquè està fent, no ho sé, sembla com si no s'apropés l'estiu, doncs et deia que estem parlant de les cremes solars, no?, i aquesta proposta que feia la ministra de Sanitat, la senyora García, de poder aquest estiu, no, perquè ja no hi ha temps, però sí, de cara al pròxim estiu, doncs que hi hagi crema solar gratuïta en tots els llocs públics. Aviam, des de l'OCU ho heu analitzat, aquesta proposta, com ho veieu?
Sí, a veure, tot el que sigui tendent a protegir la salut dels ciutadans és molt benvinguda, evidentment. Mm-hmm. És una bona idea, perquè, bueno, de les cremes solars hem de fer molt d'ús i abusar també de fer-lo servir. Vivim en un país que hi ha molt de sol i hi ha molts problemes després de pell, i l'ús d'aquest tipus de cremes solars, de filtres solars, ens protegeix molt de problemes que puguem tenir, que de vegades són de caràcter molt greu. Clar. Llavors, bueno, que estiguin a disposició de la gent, doncs, de forma gratuïta i pública, doncs és una molt bona notícia.
Sí, el que passa, Esther, poder que són propostes que es llencen així molt a la babalà sense consultar amb ningú, ni al sector, ni als dermatòlegs, ni a les empreses, ni a vosaltres, al millor. I clar, potser aquest tipus d'iniciatives, que són bones, com tu deies, però caldria consensuar-les per veure pros i contres i, sobretot, també qui ho paga, això, no?
Sí, això seria una bona idea. Són, de vegades, propostes que jo li dic una mica electoralistes, no? Que quedes molt bé. I després, si no hi ha un trasfons del darrere d'un estudi de com es farà, en quins llocs es posarà i a l'abast de la gent, i el tipus també de fotoprotecció que es farà servir, perquè, clar, doncs tot això després és el que s'ha de desenvolupar una mica, no? Mm-hmm. I sí que hem de tenir, evidentment, bueno, les propostes també del sector farmacèutic que les fabrica i també de les associacions de consumidors per saber si després aquest tipus de cremes solars realment seran, bueno, seran bones per la pell, o seran adequades, o seran òptimes, diguem-ne, no bones, sinó òptimes, les millors, diguem-ne.
Clar, perquè les cremes solars habitualment hi ha de molts tipus, una que s'utilitza habitualment, que és la que més, ara és la de 50. Vosaltres des de l'OCU heu fet alguna comparativa de si aquesta crema és la més adequada, i sobretot la durada d'aquestes cremes, perquè a vegades dius, bueno, són uns pots una mica grans, ens queda per l'estiu que ve. La durada d'aquestes cremes, es poden guardar d'un estiu per un altre?
No seria el convenient. El convenient seria fer-lo servir i gastar-ho, perquè les propietats que tenen, doncs, bueno, es fan malbé. I després, nosaltres també el que valorem, i fem sempre anàlisis i estudis en laboratoris, és també la formulació de les cremes, no? Valorem també, doncs, que hi hagin determinats factors o filtres químics o físics que siguin bons per la salut. Pensa, per exemple, que hi ha un filtre ultravioleta que es diu l'homosalate, que això en grans quantitats pot arribar a ser un disruptor endocrino. Llavors, clar, hem d'anar... Tampoc no volem alarmar la gent i generar quimiofòbia, no? Perquè no és això. Però nosaltres, quan fem aquest tipus d'estudis, prioritzem les cremes solars que no tenen aquest tipus de components, com és això que t'he dit de l'homosalate o l'octocrilene, o que tenen molt poca quantitat, no? Perquè són productes... Clar, la ciència va evolucionant i cada vegada es van desenvolupant millor, etc. Però si ja estan al mercat altres cremes que no tenen aquest tipus de components, o que els tenen en petita quantitat, doncs valorem més aquest tipus de crema que no pas unes altres.
Hi ha una qüestió, Esther, que també és molt important, com saber si una crema solar és bona, no? Diuen, millor anar a una farmàcia, perquè les cremes solars a farmàcia tenen més garantia que una crema solar que puguis trobar amb un xiringuito d'aquests estiuencs. Des de l'OCU, com ho veieu, això? Aviam, quina relació faríeu?
Nosaltres tenim uns comparadors i moltíssima informació a l'abast de tothom, no només dels socis d'OCU, respecte a com hem de valorar les cremes solars. Evidentment, dependrà també una mica del fototipo de pell que tinguem, però sempre, les primeres vegades, i sempre, doncs, per lo que és la cara o etcètera, doncs, sempre un factor de protecció molt alt. Això és importantíssim, no? De 50 seria l'ideal. A més, doncs, bueno, això, que no tinguin segons quins components. Sí que de vegades és difícil, perquè aquests components, doncs, potser la crema, si no té aquest component, és més, no és tan fàcil de posar, no? No es dissol tan bé i costa una mica, però, bueno, el que hem de fer és valorar-ho tot, valorar tots els components. I a la web d'OCU estan a l'abast de tothom guies de compra de com comprar o de com adquirir o escollir una bona crema solar.
Bona, que és molt important ara que estàs arribant ja al bon temps. Una última qüestió, Esther, també hi ha alguns dermatòlegs recomanen, a banda de les cremes solars, que alguns d'ells les desaconsellen fins i tot, sobretot en nens més petits, portar aquests trajos ja de roba que els protegeixen molt més, no?
Sí, això també, sobretot pels nens, perquè els nens, a més, bueno, pues costa, no?, de que s'estiguin quiets i de posar-li bé, i a més, la crema no te la poses a la primera hora del matí i ja està, has d'anar posant-te cada vegada més, no?, cada dues hores, o si has fet esport, o si estàs a la platja i t'estàs allà arrossegant per la sorra, que això ho fan els nens, doncs clar, aquesta crema se'n va, no?
Llavors,
clar, i aquests trajes que dius d'anar a la platja, realment és que estan donant bones solucions. Bona solució. Sí, sí.
Molt bé, Esther Lorente, delegada de l'AUCO a Catalunya, crec que hem repassat generalment, o en general, tot el que és la qüestió això de les cremes solars, la protecció, i sobretot aquesta iniciativa bueno, que pot estar bé això d'arreglar la crema solar, però aviam, també té els seus pros i contres. En fi, això sí, aquest estiu ben protegits, que el sol pica i pica molt i cada vegada amb més força i amb més perillositat. Esther Lorente, delegada de l'OCU Catalunya, gràcies, bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Fes-te soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Recte final ja del migdia, COPE Catalunya i Andorra. Fem un abans dels esports, que arribaran a les 3 de la tarda i 5 minuts amb una notícia d'última hora. Els companys d'esports estan amunt i avall perquè la notícia ha sorgit real, fa una horeta i... Bueno, t'ha sorprès o no, la de Xavi Pallori o no?
El moment, el dia sí.
I com ho han fet, no?
El dia sí, i el procés ha estat lamentable.
Molt,
la notícia,
molt. No s'ho mereixia, no. El Xavi, com a persona, no es mereixia un tracte com el que li ha donat a la porta, penso.
Això és indiscutible. Una cosa és el debat esportiu, de si mereixia o no seguir com a entrenador del Barça la propera temporada, que aquí cadascú té la seva opinió, però el tracte que ha rebut no ha estat el correcte, com tampoc va estar bo el tracte que van rebre en el seu moment Leo Messi i Ronald Koeman.
Sí, senyor.
Sí, que la porta porta tres mites del barcelonisme.
Tres medalles, eh?
Sí,
tres. Però negres.
És un bon triplet. I avui sí, la intenció era fer la portada, dedicar la portada a la final de la Champions femenina. S'ha passat el Barça des del club els darrers dies dient que no prenien cap decisió respecte a Xavi perquè no volien interferir en aquesta final. Doncs just el dia de la final es carreguen a Xavi. La porta li ha comunicat la decisió fins avui, o encara entrenador del Barça, a Xavi, que no serà el tècnic la propera temporada. Ha estat en una trobada a la ciutat esportiva, reunida la comissió esportiva i Xavi després de l'entrenament. Per tant, Xavi dirigirà el partit diumenge al camp del Sevilla. Serà el seu últim partit com a tècnic del Barça, i abans demà l'escoltarem amb roda de premsa a veure quines són les seves impressions. És oficial que Xavi no seguirà, encara no és oficial, però serà així, que Hansi Flick, el tècnic alemany, serà el nou entrenador del Barça. Sí que parlarem de la final de la Champions femenina de demà a Bilbao, entre el Barça i l'Olímpic de Lió. 35.000 seguidors del Barça acompanyaran a l'equip a la cita. Es disputa aquest cap de setmana la última jornada de primera. Avui a les 9 de la nit tenim Girona-Granada. L'Espanyol, la segona, jugarà el seu partit diumenge al camp de la Morevieta, encara amb alguna possibilitat d'aconseguir l'ascens directe. El més normal és que certifiqui la plaça de promoció d'ascens. En bàsquet ja tenim el Barça a les semifinals de la Lliga CB després de guanyar ahir a Tenerife per 92-97, i tenim en marxa els entrenaments lliures del Gran Premi de Catalunya de motociclisme a Montmeló.
Molt bé, cap de setmana intensíssim, bon programa, Joan, 3 i 5, Esports Cope, no us ho perdeu, i ha moltes notícies avui, i totes d'interès. Continua a migdia Cope, com sempre, Pilar García Muñiz et segueix explicant tot el que t'interessa. Que tinguis molt bona tarda, adeu-siau.